Un minutet per arribar a 11:15 del matí. Obrint l'entrevista del dia, avui sentim a Núria Marieges, ella és la coordinadora del registre de donants de moll d'os. I avui amb aquesta entrevista el que volem destacar és la importància dels trasplantaments de medula òssia per rebaixar la mitjana d'edat de donants, situada ara mateix en 41 anys. La companya d'informatius Tamara Tienzar va poder parlar amb ella. Aquesta és la conversa que vam mantenir.
El trasplantament de medula òssia és el millor remei contra malalties com ara la leucèmia. En aquest sentit, la Fundació Josep Carreras treballa per aconseguir que la leucèmia sigui curable al 100%. Per parlar-ne sobre aquest tema, ens acompanya la coordinadora de donants de l'entitat, Núria Marieges. Bona tarda, Núria, i benvinguda a Cugat.cat.
Hola, bona tarda.
Actualment hi ha més de 100.000 donants voluntaris, però creu que encara hi ha un desconeixement general sobre els trasplantaments de medula òssia?
Sense dubte. Hi ha, són 135.000 a Espanya, però és claríssim que hi ha un gran desconeixement. La gent no sap encara què és un trasplantament de medula òssia, en què consisteix.
Per tant, creu que tenen una mica de por?
Sens dubte. I és el que pretenem fer aquesta tarda aquí, desmitificar què és la donació i després que cadascú prengui la decisió que li sembli més adient, doncs, per la seva, vaja, si els hem convençut bé i si no, doncs també. Però que almenys la informació la tinguem de primera mà i correcta.
Des de la Fundació Josep Carreras potencieu sobretot que hi hagi donants entre la gent jove. Per què és més favorable que hi hagi donants joves que no pas d'una edat més avançada?
Doncs podríem dir que hi ha dues raons. Una és purament egoista, i és que com que la gent jove estarà més anys en el registre, doncs és més fàcil que tinguin més probabilitats de donar, és com més cost effective que diuen els anglesos, si ho podem optimitzar amb el temps. I l'altra és mèdica. Els resultats amb els trasplantaments amb homes joves, sí, són més bons que els altres. Avui per avui, això és el que ens diuen les estadístiques.
Com dèiem abans, cada cop hi ha més donants, però entre un 30 i un 40% dels malalts que estan a l'espera no disposaran d'un donant compatible. Per què passa això? És un número una mica elevat.
Hi ha altres opcions terapèutiques, altres plantaments, o sigui, hi ha altres fonts de progenitors hematopoietics. Un és el donant adult, que explicarem també amb els dos mètodes que pot donar, i l'altre és la sang de cordó umbilical. Aquest percentatge que podria no tenir donant adult compatible està pràcticament cobert amb el cordó umbilical. Val? No es pot aplicar en tots els casos, no es pot aplicar en tots els pacients, però queda cobert pràcticament el 90% dels pacients. I per què passa? Doncs perquè només un de cada 4.000 persones arriba a ser un donant efectiu. Si pensem que això és una qüestió genètica, que heredem una part del pare i una part de la mare i que el nostre germà, per exemple, no ha heredat la mateixa informació genètica, doncs és fàcil d'entendre que és molt més complicat que una persona a l'altra punta del planeta tingui aquella mateixa informació genètica. Per tant, només una de cada 4.000 persones arriba a ser un donant efectiu. És per això que com més gent sigui, doncs més fàcil serà trobar aquest idoni, aquesta persona compatible.
Acabes de dir que hi ha dues formes, bueno, el cordó umbilical i les altres dos dels adults. Aquestes dos dels adults, una són per extreure sang i l'altra ja anar a quiròfan i que es treguin les cèl·lules de pelvis de la part darrera. Qui decideix quin és la millor fórmula de fer-lo?
Doncs tenim d'entrada al metge i a la patologia, el temps que tinguem, i per últim i no menys despreciable, el donant. El donant és una persona viva, una persona que camina i una persona que decideix. Per tant, és el donant el que acaba decidint què vol donar, per quin dels dos mètodes vol donar. També és veritat que de la mateixa manera el metge pot dir que aquell donant no li interessa perquè ell vol un moll de l'os, doncs perquè dona menys rebuig amb una malaltia congènita per un nen petit, per exemple. Però l'última paraula la té el donant.
I alguna de les dues fórmules que sigui més perillosa que l'altra?
No, totes tenen pros i contres, per això és important que la gent s'informi i el que està molt clar és que tant els pros o els contres d'una o de l'altra s'han de posar en una bàscula i que la gent prengui la decisió que li sembli més correcta. Si et punxen el maluc, la part posterosuperior ilíaca, com tu comentaves, per treure't cèl·lules mare de l'interior dels ossos, òbviament si l'endemà vas a fer gimnàstica o a spinning o qualsevol cosa aquesta, et pot molestar la zona perquè t'han punxat, és evident, això passa amb un analgèsic dels que tots tenim a la farmaciola, es corregeix sense problemes. Si ho fas pel mètode de la sang perifèrica, que hem d'estimular que surtin les cèl·lules de l'interior dels ossos al rec sanguini per obtenir-ne una quantitat el més adequada possible, doncs els dies que previs la donació et punxaran un medicament que fa precisament això i et pots, és una, només una possibilitat, et pots trobar malament, tipus m'estic refredant, tipus no sé què tinc mal d'ossos, exacte, com un gripazo que diem vulgarment. Aquests serien grans trets, les dues diferències principals, els dos inconvenients d'una i l'altra, de l'altre tipus de donació. Hem de pensar que l'altre cantó d'aquella bàscula amb la que hem posat tot això hi ha la vida d'una persona que està a les nostres mans i que la podem salvar amb aquest acte, diguéssim.
Un acte que ha de prendre molta consciència i informar-se del compromís que representa pertanyer a aquest grup de persones que donen. Un compromís del que parlarà vostè avui a la Casa de Cultura, però vostè, com a experta, quin és el punt més important d'aquest compromís que adquireix?
És un compromís amb la societat i amb tots els pacients en espera de trasplantament. Jo, perdonaràs, però sempre dic el mateix. No tenir donant és una cosa horrible, perquè pot significar, no? Habitualment significa la mort, però tenir-lo i que es faci enrere, a més de significar exactament el mateix, crec que la càrrega emocional que suposa per al pacient saber que hi ha algú que està a les seves mans salvar-te i que per unes raons X ha decidit no fer-ho, no sé si es pot digerir, diguéssim, eh? O sigui, no, em sembla que no es pot pair, no? Que hi hagi una persona que sap que ets compatible, perquè sobre, bueno, si hi és i no ho saps, doncs mira, no? Però no, que sap que ha sortit compatible amb algú i que decideix no donar, finalment. Crec que val molt la pena rumiar-s'ho. Sí que és veritat que les circumstàncies de les persones varien al llarg del temps, o sigui, una persona se registra avui plenament convençut i quan el criden, si és que el criden alguna vegada per ser donant, doncs pot tenir, jo què sé, persones al seu càrrec, en fi, pot ser complicat. Però, home, és algo que la gent s'hauria de pensar perquè estem creant falses expectatives a pacients que crec que no és just en qualsevol cas.
D'aquestes dues formes de les que parlaven abans, hi ha alguna que sigui més utilitzada que l'altra?
Sí, la sang perifèrica és molt més emprada perquè és la més còmoda pel donant. Bàsicament no requereix ingrés hospitalari, es fa d'una manera ambulatòria, malgrat que la persona ha d'estar 3 o 4 hores potser en una camilla d'aquestes de donació de sang, però és més còmoda i és la més emprada avui en dia, sí.
Com hem dit al principi de l'entrevista, hi ha 135.000 donants, però només un de cada 500 arriba a fer efectiva la donació, no?
A veure, hi ha 135.000 al nostre país. Hi ha gairebé 23 milions de donants, 23 milions, i les últimes estadístiques diuen un de cada 4.000, o sigui, molt més. Un de cada 4.000 és donant efectiu, sí. És molt complicat. O sigui, si no ets compatible amb el teu germà, que teòricament podem haver rebut la mateixa informació genètica, és més difícil ser-ho amb una persona que no has vist ni has conegut ni potser has trepitjat mai el país d'on viu aquest senyor.
I ja per acabar, ja, quin és per vostè el repte que té ara la Fundació de Josep Carreras?
Jo, per mi l'objectiu del registre és ser com més millors, això és evident, focalitzar-nos amb el target de donant jove i mascle. Això em fa a mi, personalment em fa una mica de ràbia dir-ho, però senyors, no s'equivoquin, és l'única cosa que fan millors que les senyores, però aprofitin i facis donant. Conscienciar la gent jove seria per mi l'objectiu, i baixar de la mateixa manera, baixem l'edat mitjana del registre, que aquest any ha sortit, em sembla que són amb 41 anys de mitjana, i això s'ha de millorar.
Molt bé, doncs Núria, moltíssimes gràcies per atendre a Cugat.cat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Matins en xarxa. Sant Cugat a fons. Des de Cugat.cat amb Sergi Alemany i Sergio Morales.